parlar de futbol. Gemma Herrero i Toni Padilla, bon dia, bona hora.
Bon dia, Josep.
Com va la vida?
Molt bé.
Sí?
Sí.
A veure, Padilla...
Fa una setmana gairebé et vam donar aquí una exclusiva, però com no ens deixes parlar de futbol, no vam poder dir-ho.
Sí, però tampoc en parlarem avui, perquè ja n'hem parlat prou aquests dies. No, anàveu molt ben encaminats, fa una setmana.
Ja te lo dijimos.
Dos grans periodistes, les coses com són,
Tu no te lo creías, ¿eh? No. Estoy seguro, pero que le van a echar, pues mira.
Sí. El que passa és que potser tampoc sabíem tot el sideral que hi hauria.
No, totes les hores, lo podíamos imaginar.
Totes les hores que duraria després. T'has recuperat de creuar-te amb Germán per la porta, Padilla, o no?
Estic emocionat. Sí.
No t'ho esperaves, això?
Home, els que som de Sabadell, és una figura clau en la composició del nostre imaginari col·lectiu.
És una llegenda,
I
realment.
Tant, home, moltes nits.
Però l'associació amb... És que m'ha escrit també el Xavi Cazorla de la PM, que és de Sabadell, perdó, També m'ha escrit durant el directe que no entenia res.
No,
jo no sabia quin era el tal Germán,
Sí.
Com no, si de Sabadell, com
l'associació...
Un dia el traurem a la secció, explicarem.
L'associació Marc Ribas...
Clar, el Marc l'associava de Terrassa, llavors realment no... El camp ha explotat. No,
no s'entenia res.
Ha estat magnífic, ha rigut molt.
Molt bé. Tinc quatre sobres aquí damunt la taula, quatre temes diferents, dos que s'han preparats, dos que són sorpresa. Per tant, arrenquem. Els tràilers. Això què és, nois?
Meu.
Això és un tema que ens porta el Padilla, els tràilers del cine, entenc, eh?
Sí, és la meva nova campanya. Saps que sempre estic en contra d'alguna cosa? Doncs en aquest cas estic en contra dels tràilers. No de la seva existència, sinó... Per començar, tu arribes a l'hora puntual del que comença la pel·lícula i la pel·lícula que tu vas a veure no comença fins al cap de mitja hora, perquè cada cop més tràilers. Però sobretot, cada cop més llargs. Llavors, la meva guerra és... En aquest cas, intentaré no fer spoilers, eh? Vaig anar a veure 1917, aquest film del Sam Mendes sobre la Primera Guerra Mundial.
Moltes ganes de
veure. Però ja havia vist el tràiler d'un altre dia que havia anat a veure una...
O sigui, jo el tràiler l'he vist, d'aquesta pel·li.
I si tu has vist el tràiler, pots deduir moltes coses que passaran a la pel·lícula. O sigui, gairebé totes. Si tens una miqueta d'imaginació i veus com avançant, te n'adones que dius... Ah. És a dir...
La teva denúncia és que els tràilers...
Cuenten demasiado.
Correcte. Sí. Correcte. Llavors, els tràilers anteriors, també 1917, van haver-hi pel·lícules, o sigui, la comèdia francesa de l'any. Quantes comèdies franceses de l'any hi ha? Hi ha més pel·lícules que anys, no pot ser, però la història... Comença a ensenyar-te escenes, tot plegat, i dius, però si ja he vist la pel·lícula. És a dir, si heu de fer un tràiler, feu-lo diferent, no m'expliqueu, o sigui, en ordre cronològic el que passarà. Llavors, he estat fent recerca, me n'he adonat que els tràilers van arribar a fer de mitjana més de 3 minuts fa uns anys, fins que l'Associació de Propietaris de Sales de Cine dels Estats Units va iniciar una campanya per aconseguir reduir-los. Però una qüestió de que no era còmode per ells per cuidar el producte i també perquè la gent es queixava. I ara s'han fixat més o menys en 2 minuts, que em segueix semblant molt. I sobretot, la meva queixa és per què feu tràilers en què d'alguna forma pots encertar, adivinar què passarà en la trama narrativa. O sigui, fes-ho d'una forma que em vinguin ganes d'anar-hi, però no explicar-ho tot. Jo s'he fet una mica una recerca dels tràilers i he arribat... I tinc una petició.
Endavant.
Que els tràilers retornin al seu esperit original. Perquè un tràiler què és? Un tràiler és una cosa que ve després dels tràilers dels camions. I és que els tràilers primer es feien al final de les pel·lícules. I tu podies escollir si et quedaves o no.
Yo me quedaría, ¿eh? A mí me encantan los trailers. Pues, tienes razón en que a veces cuentan demasiado. Y esto entiendo... Entiendo la queja de que te cuenten demasiado, que te destripen la película. Pero si no...
Un tráiler ben fet.
Incluso en las plataformas, por ejemplo, ya no en el cine, en plataformas te ayudan a elegir la película que quieres ver, porque a veces...
Pues sense spoiler.
Ves solamente la ficha técnica y dices, bueno, parece que está bien, y ves el tráiler y dices, uy, paso.
Per exemple, Joker, tráiler ben fet. Tu saps que a aquell senyor li passarà alguna cosa, però no tens molt clar exactament cap on evolucionarà.
Però en canvi, la història de Joker també sabem quina és, no? Una mica ja.
Sí, però la saps molt vinculada, no sé que siguis un mal del còmic, la saps molt vinculada a Batman.
A ti la que t'ha molestado especialment ha sido la de 1917.
Molt.
Porque ya te ponían que alguien se moría, que se muere.
Molt, molt. La pel·li o no, per això?
Molt.
És la que guanyarà segurament millor pel·lícula, no? Aquesta any,
no ho sé, la veritat. No.
Està la cosa molt renyida, esta, Joker, també.
Crec que aquest any anirà molt alt, eh? I també Paràsitos, la sud-coreana, m'agrada molt. El tràiler de Paràsitos tampoc no et permet saber què passarà. Però el que em queixo és això, és que hi ha gent que fa el tràiler d'una forma maldestra i per seleccionar potser imatges que són molt significatives i per tant volen aconseguir que mirant-les tu tinguis ganes d'anar-hi, t'estan fent moltes pistes del que passarà. I això és el que no pot ser, jo no. Llavors, hi ha dos
tipus
de gent.
Senyores del cine, hagan caso.
Hi ha dos tipus de gent, la gent com vosaltres, que els agrada els trailers, i llavors ja comença a haver una subsecta, que és la gent que es nega a veure trailers. Ja en conec dos.
A mí me encanta y suelo ir además siempre puntual. Odio la gente que entra tarde al cine y me gusta mucho lo de que me enseñen esto, aunque sea lo de la comedia, es verdad, la comedia francesa del año. Es lo de, pues, a ver de qué va.
Un día de parlar de cuántas películas al año se autonomenen comedia francesa del año. No puede ser que hayan tantas.
Una pregunta. ¿A quina diferencia hi ha entre un tráiler y un teaser?
Hostia, no lo sé.
Hostia.
El tema es tuyo. Ah.
Lo tienes al tráiler.
Marta igual lo sabe.
La Marta, o sigui, el teaser d'una pel·lícula també és un tràiler, no? Entenc? O és un tema de durada?
Que el teaser és molt més curt,
no,
la Marta.
No, t'ho està xivant per l'auricular. Sí. Val.
Ves?
El teaser, que Marta a favor dels teasers.
El teaser és més curt.
A favor dels teasers.
El teaser és més
De fet, he trobat el que es considera que seria el tràiler més gran de la història. Mm? Són més de 7 minuts de tràiler, però amb un matís. Els va fer l'Alfred Hitchcock, i eren uns que editava ell mateix sota el títol Alfred Hitchcock Presents, es presentava el seu film i per tant no es feia spoilers.
Sí,
i era per així ell i deia, ara et presentaré ho posaven als cinemes, però si és així, si és com un trailer d'autor, que hi ha molts directors que volen fer-lo ells mateixos, tenen gràcia. Però mira, començo a pensar que estic més a fora dels teasers que els trailers.
Continuen en el cine malgrat totes les plataformes?
Sí.
Més que abans.
Sí, sí.
Més
Mira,
que abans.
Hoy pensaba que hoy uno de los proyectos es ir a ver la de 1917, a ver si lo consigo. A mí me encanta ir al cine. Y sala, o sea, con pantalla grande, versión original... Sí, soy malalta.
Al final, per exemple, un film com 1917...
Sí. S'ha
fet una forma que l'has de gaudir amb una pantalla gran, que el gaudiràs segurament. De fet, han fet una campanya a les sales de cinemes britàniques aquests dies en què et diuen, val, tu pots mirar una pel·lícula al mòbil. Però hi ha films que estan fets d'una forma llarga, que els gaudeixes més. I cada cop tenim sales de cine més preparades.
La última que he visto que me ha encantado, que es la de Historias de un matrimonio, Historia de un matrimonio, que la emitieron en cines, pero muy poco tiempo, y sentí mucho verla en el ordenador y no verla en el cine, porque me habría encantado ver esa película en el cine. No es lo mismo.
12:15. A veure, aquí tinc un sobre que hi diu Les borratxeres.
Sí.
A veure, a Gemma Herrero, de què va això?
No sé si habéis... Es imposible que no lo hayáis visto esta semana. La noticia de este señor de León que se quedó... Estaba borracho y se quedó dormido en el cuarto de baño del bar de León donde estaba. ¿La habéis escuchado esta noticia?
Sí, ha sido la viral. Tenim, espera't un moment.
Fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy.
Ah, que se ha quedado toda la noche ahí durmiendo.
Claro, y me
esta
he levantado
la Guardia Civil.
Y está cerrado.
Claro, lógico.
O sea, esta es la llamada que hace el tipo cuando se da cuenta, o sea, cuando se despierta por la mañana, según él a las 12, el dueño del bar... de un sitio que se llama Virgen del Camino, que está en León, el dueño del bar ha dicho que no eran las 12, que cerró a las 4 de la madrugada y el tipo estaba metido en el baño del bar. Entonces se despierta por la mañana, se da cuenta de, hostia, ¿dónde estoy? En el baño del bar, y llama a la Guardia Civil. Y no sabe decir dónde está, en qué bar, porque lo de no lo sé, pero es que lo más gordo es que dice, bueno, pues espérese, ya iremos y tal. ¿Y qué hizo el tío? Así te crees que se puso nervioso o algo, ¿eh? Se puso una cañita, se tiró una cañita, se fue a la barra y se tiró una caña. Y cuando llegó la Guardia Civil y el dueño... Sí, aplaudime. Cuando llegó el dueño del bar, se lo encontraron allí en la barra poniéndose una...
¿La va pagar?
Una caña, el tal señor. Pues no tengo
idea. ¿Y el van a buscar de matinada o ya...?
Por la mañana, como a las 9 de la mañana.
Sí, l'hora que ja tornava a tocar obrir el bar.
Total, que a raíz de esta noticia me puse a pensar, porque a mí me hizo mucha gracia, pero pensé, podría haber sido yo. En serio, ¿eh?
De veritat.
Sí, no es tan raro esto. Y pensé...
Carai,
sí,
Guerrero.
Me da una mica de vergoña, me fue una mica de vergoña, pero venga, aquí hemos venido a jugar. Me pasó una vez Eurocopa del 2008, final España-Alemania. Yo no estaba trabajando, esto tengo que decirlo también. No. Como mi marido sí, y llevaba la Eurocopa un mes, yo me había cogido un mes antes, que esto lo suelo hacer, me cojo el mes antes el billete para la final, el billete de avión, que sale más barato que si en el último momento te coges, o sea, imagínate si hubiera cogido el billete en el último día siendo España-Alemania la final. Total, que nos fuimos allí a Viena, la final, como fue, había un montón de amigos de prensa, periodistas, Por la noche salimos hasta altas, altísimas horas, tan altas que directamente no me fui a dormir. A la mañana siguiente nos salía el avión de vuelta para Barcelona y íbamos en diferentes vuelos. Entonces fuimos todos hacia el aeropuerto, el mío era el que salía más tarde y tenía un rato muerto en el aeropuerto que yo me estaba, claro, evidentemente durmiendo a sobra.
Estabas cansada.
Me fui al baño del aeropuerto porque pensé, si me quedo aquí me van a robar la mochila o me puede pasar algo, y me sentía yo más segurita en el baño del...
¿Em digues que vas quedar tancada també en algo?
No, me cerré en el baño y me eché ahí una cabezadita, pero debió ser más larga de lo que yo suponía, porque de repente escuché por megafonía cómo me llamaban...
Un moment, Gemma Herrera. O sigui, ara anem a la mano, però un moment, com aconsegueixes dormir en un bany?
Pues porque no había dormido asseguda toda la noche y todavía debía estar medio borracha,
però,
claro.
Pero asseguda a la taza, sí, era...
Que en el suelo, si no recuerdo mal.
Caray.
En el suelo apoyada en la pared, caray, si no recuerdo mal. Sí, sí, entonces me llamaron por megafonía, o sea, escuché mi nombre, salí corriendo, entregué mi billete, entré por la puerta y había una jardinera. Y recuerdo a todo el mundo en la jardinera mirándome como, o sea, ¿tú eres gilipollas o qué te pasa? Porque debían llevar un rato esperándome a mí. Claro. ¿Qué os parece?
Home, em sembla una història reveladora. És el principi d'una novel·la. Si
quiero las vuestras.
Padilla, endavant. Oh. A veure, aquí jugueu vosaltres dos, jo sóc el mediador. Jo faig de mediador. O sigui, és que n'hi ha alguna, vull dir que...
Una?
No, vull dir que no. No sé, potser algun dia amb el Germán, precisament...
El problema és seleccionar-ne una.
Jo explico la que se podia contar.
A mi m'havia passat bastants cops el tema de sortir de festa per Barcelona, agafar el tren que passava d'ell i despertar-me de nou a Barcelona perquè havia anat i havia tornat, no?
Però això... Quim, sento identificat per aquí,
però això, en seleccioné potser una altra que...
O encara pitjor, a Terrassa, si és Renfe, saps?
No, anava en catalans. Ah. Jo, o sigui, a Sabadell Rambla tornava i dic, no, passa a Catalunya, clar, és que tornava a passar, no? Però també potser, ara vull dir, recordo un cop que... la nit es va complicar i estàvem xerrant amb un grup de gent i no sé com va començar un debat, d'aquests debats de borratxos, sobre la religió. Religió sí, el grup havien creients, havien ateus, bueno, i xerrant sobre això. 6-7 del matí, allà asseguts al terra, i de sobte passa una monja que devia anar a obrir l'església, i jo no vaig tenir cap altra ocurrència que vaig dir que volia incloure la monja al debat.
Ho
feia de forma constructiva, però anava molt begut. I llavors, clar, la senyora, que va tenir 80 anys, va començar a córrer. Jo tinc la por de si la vaig matar o no, perquè el senyor va començar a fugir de mi, i jo darrere, però senyor, volem debatre sobre religió, vostè com ho creu, el celibat, no sé què. I la senyora, la pobreta, em mirava amb uns ulls com
tronja. Acosaste una monja, seria el titular.
No era la intenció, però el resultat va ser aquest.
Històries de Padilla i Herrero. 11:51.
Que soso.
Buah.
A veure, tinc un sobre aquí que hi posa els nens de Sant Ildefons.
Ja riu la gent.
95.062.
A veure, Padilla, això és un tema que li has portat a la Gemma, no?
Sí, és que em fa molt... Mira, el pis que de la Gemma a Madrid, anys després el va llogar un amic meu, el Carles Fiter, sabadellenc també. I un cop sortint de festa per aquell magnífic barri, tancant el Berlín Cabaret, aquestes discoteques magnífiques d'aquella zona...
La Latina, el barri de la Latina.
Jo estava dormint allà també, doncs, al pis, i em van despertar els nens de Sant Ildefonso. I volia que la gent m'expliqués què és conviure. Ella és la gran especialista en els nens de Sant Ildefonso, perquè la gent no ho sap, però entrenen durant tot l'any.
Bueno, a partir de septiembre, octubre, más bien, mi piso estaba, sigue estando, la ventana de la habitación y del cuarto de baño da al colegio de Sant Ildefonso. Y a partir del mes de octubre les escuchas ensayar. Nunca cantaron mi número los mamones. Y luego tuve una inquilina, por cierto, que me decía que les molestaba mucho porque les oía ensayar y me pidió incluso que pusiera una doble, ¿cómo se llama? Una doble ventana para que no escuchara. Y era lo de sí, hombre, ahora me voy a gastar ya aquí la pasta a ponerte a ti una doble ventana.
Pero potser la teva obsessió amb el Euromillón... Neix d'aquí, potser.
No, jo crec que ja venia de antes.
El subconscient ha fugit de l'Euromillón perquè no canten.
Y creo que cuando me los cruzaba algunos se lo llegué a decir, aquello, mira a ver si puedes cantar mi número, anda.
Clar, estic pensant... ¿Son orfes?
No, esto era al principio. Esto era al principio del colegio, sí que era para niños huérfanos. Y se ha quedado ya como la leyenda de los niños huérfanos de San Ildefonso. Pero esto hace muchos años, ahora no, ahora es un colegio de niños con padres.
normal.
Bueno, digo yo que igual hay algún huérfano, però no, no és un col·legi de huérfanos.
I aquí pertanyen els nens, ara que està de moda.
Us hagués cridat l'atenció alguna vegada, algun dia dels sorteig de la loteria, al Teatro Real de Madrid, que crec que és on es fa el... Vull dir que l'estampa d'aquell dia que es fa
no,
el
sorteig...
És friquisme...
Hi has anat?
No, hasta ahí no llego.
Quan fem la transmissió, normalment el dia que es fa el programa, és un dia que veus imatges que realment
dius... Sí, los disfrazados, los que se duermen, los que van borrachos...
A mi em sap greu perquè quan veus aquella gent...
Los de las banderas...
Penso que tenen família. És a dir, clar, en algun moment hi ha alguna persona vergonyida perquè el seu familiar apareix en televisió amb un vestit fet de botons, feliç perquè surt el concurs de...
Yo creo que es gente trastornada, porque principalmente les gusta salir por la tele o salir por la ràdio. O sea, van allí buscando efectivamente que les...
Aquesta gent que surt per la ràdio.
Que les entrevisten. Roger, quiero saber tu historia de borrachera.
No, ens queden 3 minuts
encara. No sé por qué me hace esto. En 3 minutos te da tiempo perfectamente a...
Felicitar l'any nou. Encara tinc
un
tema.
No vale esto.
No, perquè és que no bec.
No, seguro.
Aleshores, felicitar l'any nou.
Ah, este es un tema que le quería preguntar yo a Toni Padilla. ¿Hasta cuándo se puede felicitar el año nuevo? Porque yo lo sigo diciendo, yo me acabo de encontrar ahora aquí en Catalunya Ràdio.
El Mar, o sea, Riba, está felicitat.
No. Y sigo diciendo lo de Bon Any. Sí.
Hosti.
Y yo mismo me di cuenta, digo, ¿hasta cuánto había
estado? Yo crec que se... Accepto que sigui...
Durant
gener, sempre quan sigui el primer cop que vas a quedar persona.
Però hasta finales de enero...
Home, no.
Mitjans.
Home, tu ara algú se t'acosta algú que et felicita l'any nou i no...
Però si no ens
no
hem vist...
Gaire bé, no, això.
Si no ens hem vist...
Sí?
Saps? Dius, hòstia, que vaig bé l'any, no sé. És que jo tinc un problema perquè jo no, el concepte de l'any el porto malament. Jo funciono com el futbol per temporades.
Clar.
Que per mi realment els propòsits d'any nou són els propòsits de temporada nova.
És calendari escolar, d'alguna manera, no? També?
Sí, també, però com no tinc criatures i la meva feina és la que és, pues, al final jo funciono per temporades. Jo realment...
Jo sigo diciéndolo.
El tema de concentrar-te això... Jo he arribat a dir a la gent, bona temporada... Si arriba el setembre, ens trobem, que vagi bé la temporada.
Bueno, volvamos al tema. ¿T'has quedado dormido entonces en un tren de estos de camino a Sabadell?
Creieu que Valverde podria estar escoltant ara mateix el suplement?
Ernesto Valverde?
Sí. Bueno, pues vull dir que...
Per què no?
No.
Crec que vol tornar a viure a Bilbao, però encara...
Ha marxat ja de Barcelona?
No, no sé. Sembla que no, però diria que encara deu ser aquí, si un home alliberat.
Este cambio de tema para no contar su historia...
Una col·laboració al programa, també.
Ho fas molt bé, això. Fas molt bé, això, de canviar de tema quan no t'interessa.
No explicarem el d'això.
Home, però solament si t'has quedat dormido alguna vez en los trenes.
Sí, home, el tren sí, que a Terrassa, fins a Terrassa. O sigui, tu...
Ah, tu eres de Renfe.
Depèn d'on la zona, però sí, alguna vegada sí.
I en cuartos de baño, no?
No.
Sí,
jo
sí.
Vale, gracias, Toni, porque me estaba sintiendo aquí.
I aeroports, també.
Vale.
3 minuts per arribar a les 12, ho hem de deixar aquí. Fem una pausa, arriben els anuncis, notícies de les 12 i després els homes clàssics i el Pep Nogué, el suplement. Tot això fins ara. Gemma, gràcies.
Un plaer.
Padilla, ànims.
Bona setmana.